Són les 11. El 17 de desembre li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora, això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Una hora en què alçarem la veu. Bé, en realitat l'alçaran tres dones d'un col·lectiu que reclama la igualtat entre homes i dones a l'Església. Ara que s'acosten unes festes marcades per la religió, volem escoltar-les. Avui és dimarts i ens visita la nostra biòloga Anna Ramon, que ens parlarà d'amagatalls a la natura, així de misteriós. I des de les 10, que ja tinc aquí a la meva esquerra, l'oient misteriosa d'avui està molt atenta tota l'estona i abans de la mitjanit se sabrà tot, se sabrà qui és. Ara només puc dir que possiblement quan li pregunti si ha après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit, ella preferiria respondre en imatges, que és el seu món, però avui la farem parlar una miqueta. D'aquí una estona sabrem qui és. Som-hi, que tenim 58 minuts i mig per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I per començar l'última hora del dia, ens posem allò al dia amb molt poca estona. És un servei express del sotseditor del Catalunya Nit. Sergi Molero, benvingut.
Bona nit.
Carles Puigdemont valora positivament que la mesa del Congrés hagi ajornat la decisió de tramitar la qüestió de confiança que reclama Pedro Sánchez perquè obre les opcions per continuar negociant amb el PSOE.
En una entrevista a 3CAT que hem pogut sentir en directe aquí al Catalunya Nit, l'expresident i líder de Junts ha advertit que un cop de porta hauria tingut conseqüències irreversibles per l'estabilitat del govern espanyol.
Saben per què som aquí? I depèn d'ells. Ells saben també les conseqüències que hauria tingut que avui haguessin donat un cop de porta a la nostra proposta. Hauria tingut unes conseqüències irreversibles. I segurament haurien portat la legislatura al col·lapse. Han estat prudents, han pres una decisió que, en fi, que deixa totes les opcions obertes, però finalment hi haurà un dia que hauran de decidir.
Puigdemont entén que amb l'ajornament el PSOE ha decidit guanyar temps d'aquí al 7 de febrer per mirar de complir els acords firmats amb Junts. Ha posat en primer pla la Delegació de Competències d'Immigració a Catalunya i ha assegurat que encara són a temps de tancar aquesta carpeta si els socialistes demostren voluntat política. El líder de Junts també ha denunciat que el seu exili a Bèlgica demostra que la llei d'amnistia aprovada a les Corts Espanyoles no s'està complint.
L'antiga mà dreta de José Luis Ábalos, Koldo García, ha negat davant del jutge que ell o l'exministre hagin cobrat comissions.
L'exassessor que dona nom a la trama, que s'hauria enriquit amb la venda de mascaretes a l'administració, ha declarat avui al Tribunal Suprem i ha desmentit les acusacions de l'empresari Víctor de Aldama, Madrid, Dani Sainz de Aja.
Segons fonts presents a la declaració, Koldo García ha deixat clar que ni va cobrar comissions ni en va veure. Tampoc cap dirigent del PSOE ni l'exministre Ábalos, al qual ha defensat així en una entrevista a Televisió Espanyola.
Una gran persona, mejor político, y que, bueno, pues todo lo que le están diciendo de él es injusto y mentira.
L'exassessor ha estat importància a la seva relació amb Víctor de Aldama i s'ha desentès de la nota amb el suposat llistat d'empreses que calia afavorir que l'empresari li atribuïx. Ha tingut més difícil, segons fonts judicials, explicar al fiscal el seu sobtat augment patrimonial.
Un membre de la cúpula militar russa ha mort en un atemptat a Moscou reivindicat per Ucraïna.
Es tracta del general Igor Kirillov, un personatge mediàtic cap de la defensa radiològica, química i biològica. Un patinet elèctric amb explosius aparcat a la vorera l'ha mort quan sortia de casa en l'operació individual de més nivell en territori rus dels serveis secrets ucraïnesos. L'atac arriba 24 hores després que la fiscalia ucraïnesa acusés Kirillov de l'ús massiu d'armes químiques prohibides en la guerra. El Kremlin i Putin no han dit res, però diversos dirigents han reclamat una resposta.
El govern ha aprovat un decret per amnistiar les famílies vulnerables que van cobrar per error una part de la renda garantida de ciutadania que no els corresponia.
És el cas que va avançar al matí de Catalunya Ràdio i que, segons el Departament de Drets Socials, afecta com a mínim unes 30.000 famílies. De mitjana, se'ls reclamen 7.500 euros. La portaveu de la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya, Mercè Darnell, celebrava l'anunci, però esperem poder llegir la lletra petita del decret. Ho deien de declaracions a Catalunya Ràdio.
Lo important també serà que aquesta lletra petita sigui fàcil d'entendre per les persones, es pugui tramitar d'una manera ràpida. I ara arriba per Nadal, no? Que també és un bon moment per celebrar que molta gent deixarà de tenir aquesta angoixa.
Augmenten els casos de grip i s'espera que continuïn creixent les pròximes setmanes.
Segons les dades, Catalunya ja està en fase d'epidèmia, com és habitual en aquestes dates, tot i que per sota del llindar moderat. Actualment ja es detecten gairebé 60 casos per cada 100.000 habitants i les visites als centres sanitaris per infeccions agudes també han pujat de les 44.000 a les 54.000. Els casos de pneumònia han pujat també l'última setmana i les baixes laborals derivades d'aquestes malalties respiratòries s'han enfilat fins a les 8.000, el doble que fa una setmana. El Departament de Salut recorda que està en marxa la campanya de vacunació de la grip. Ja s'han vacunat més de la meitat dels més grans de 70 anys.
El govern ha aprovat el finançament pendent per integrar a la trama urbana la primera fase del futur tramvia del Camp de Tarragona.
Sí, és el conegut com a Tramcamp. L'executiu ha donat llum verda als 15 milions d'euros per fer les obres a Salou després d'aprovar acords similars amb Cambrils i Vilaseca. Tarragona, Ricard Boigues.
Els diners serviran per urbanitzar l'antiga línia ferroviària de costa i adaptar-la al tramvia. Ho ha anunciat la consellera de Territori, Sílvia Pàniker.
Ara sí que ja podem dir que amb aquests tres convenis aprovats, el Tramcamp de Tarragona queda definitivament desencallat.
La primera fase, pressupostada en 150 milions d'euros, unirà les poblacions de Cambrils, Salou i Vilaseca amb un recorregut de 16 quilòmetres. La Generalitat preveu licitar les obres a principis del 2025.
I atenció, aquesta, troben a Mallorca restes del que seria l'avantpassat dels mamífers més antic del planeta.
Es tracta d'un gorgonop, un animal ovípar d'un metre de llarg, de sang calenta, amb una mida similar a la d'un gos mitjà i dents de sabre. Aquesta espècie va viure fa entre 270 i 280 milions d'anys. La troballa es considera única pel fet que només se n'havien trobat fòssils a països com Sud-àfrica i Rússia, per la seva situació geogràfica. A Mallorca s'hi va excavar en tres campanyes diferents que han permès recuperar molt material de l'animal i també, a més, molt ben conservat.
I l'Ajuntament d'Alcarràs, el Segrià, que descarta definitivament l'expropiació de la Casa Balmanya per motius econòmics.
Es tracta de la residència ocasional que tenia el president Macià en aquest municipi i es troba en molt mal estat de conservació. Lleida, Júlia Albacar.
L'Ajuntament descarta l'expropiació perquè argumenta que no té prou suport econòmic per fer este pas. Gerard Companys és alcalde.
L'expropiació com a ajuntament no la farem. La Generalitat, que té més recursos i més capacitat econòmica, si la volen fer ells, doncs aquí és un tema que haurà de decidir la Conselleria de Cultura.
El que s'instal·larà a l'Ajuntament és un tancament perimetral i una coberta provisional a la casa per evitar que es degradi més. Recordem que la Generalitat ha iniciat el procés per declarar l'immoble bé cultural d'interès nacional i fins que no finalitzi el tràmit no preveu iniciar una expropiació.
Amb el Sergi Molero fem un recorregut pel planeta, però no toquem res d'aquells que es dediquen professionalment a la vida esportiva. Això li deixem avui al Damià Aguilar. Bona nit, Damià.
Bona nit, Manel.
Els blaugranes Aitana Bonmatí i Lamine Yamal han vist reconeguts els seus mèrits al món del futbol amb guardons de la FIFA. El dia que el president blaugrana Laporta ha convidat la premsa a la tradicional trobada nadalenca i ha aclarit conceptes sobre la inscripció de Dani Olmo. Però comencem pel més pròxim en el temps diversos resultats, entre els quals bàsquet europeu.
A l'Eurolliga de bàsquet, a la 16a jornada, avui el Barça, atenció, no ha perdut el partit al tercer quart. I això és notícia. Barça 90, Fenerbahçe 63, amb 25 punts de Panter i 18 d'Anderson. El Palau ha corejat el nom de Jessique Bichus, l'entrenador rival, al minut final. El Barça, que havia perdut 10 partits dels darrers 14 a totes les competicions. Tomas Satoranski a l'Esport 3.
Los cuatro últimos minutos de hoy, comparado con los cuatro últimos minutos de Zaragoza, es un día y noche. Pues yo creo que viene esto de la mentalidad, de que cada uno tiene que ayudar. Es un deporte de equipo y esto juega un rol bastante importante, ¿no?, en eso, y hoy lo mantuvimos durante todo el tiempo.
A la Lliga de Campions de la FIBA, final d'infart al Nou Congost. Atenció, que el Baxi Manresa havia de guanyar de 17 i finalment ha guanyat de 18 al Dertona d'Itàlia, 182, amb un estel·lar Obasoan, que ha fet 25 punts, i per tant el bàsquet Manresa acaba directament als vuitens de final. I un resultat que no és notícia, perquè que el Barça d'handbol guanyi un partit de Lliga no és notícia, però ha passat per sobre del Villa de Aranda a domicili, 27-42, a la 14a jornada.
Déu-n'hi-do, i ara sí, entrem en un dels temes que està rondant tot el món blaugrana des de fa dies i setmanes. Què passa amb Dani Olmo?
Doncs que segons Joan Laporta podrà ser inscrit no només ell, sinó també Pau Víctor. De fet, el Barça ha presentat una demanda per aconseguir la cautelar per Olmo.
Si ens donen la mesura cautelar ja ho tindríem. Eh? Estem invocant o estem apel·lant a que el marge de salari que ens ha deixat el Ter Stegen, doncs hi cabria per al Dani i pel Pau.
Bé, el Barça espera per al dia 27 aquesta cautelar, tot i que, com hem sentit, hi ha diversos camins. I compte el que ens han explicat al Tot Costa. El Barça vol que De Jong i Araujo o renovin o acceptin un traspàs. Si no, no jugaran. I l'altra aresta blaugrana del dia, els Premis de Best, de la FIFA. Aitana Bonmatí, per segon any consecutiu, l'han triat de millor del món 2024.
Agradecida por un nuevo premio. Como siempre digo, esto es un trabajo de equipo. Recuerdo la temporada pasada, lo conseguimos todo con el Barça, también la Nations League con la selección. Fue un gran año, muy difícil de repetir. Y nada, agradecida siempre a toda la gente que me suma, que me ayuda a ser mejor cada día.
Aitana l'han inclòs en l'11 ideal de la FIFA, juntament amb les també blaugranes Irene Paredes, Ona Batlle, Patrick Guijarro, Graham Hansen i Salma Parayuelo. Els premis masculins, Lamine Yamal l'han inclòs a l'11 ideal, i el premi al millor jugador se l'han dut al madridista Vinícius i el de millor entrenador Carlo Ancelotti.
Sentíem Aitana, ella i les 5 blaugranes han hagut d'agrair els seus guardons a The Best a distància, perquè demà juguen partit de Champions.
Cert, demà el Barça rep el City a Montjuïc, que és el darrer partit de la fase de grups, i si juguen al primer lloc, el Barça ha de guanyar de 2 gols o més. Graham Hansen és dubte. La TDG, la transmissió de la Gelmà de Catalunya Ràdio, començarà a les 6 de la tarda a l'antena de Catalunya Ràdio. S'han venut unes 25.000 entrades i el club espera arribar a les 30.000. Ara l'Espanyol, i amb un tema no menor, perquè el club blanquiblau treballa per alliberar alguna fitxa que els permeti almenys fitxar un jugador al pròxim mercat d'hivern. L'Espanyol, que rep demà el CUE València, el partit de Lliga pendent de la 13a jornada, també a l'antena de Catalunya Ràdio. I acabo amb més resultats, en aquest cas hoquei patins, 11a jornada de la Lliga masculina, Calafell 6, Sant Just 1, Voltregà 3, Alcoi 3, Reus 2, Lleida 2, Noia 0, Igualada 3 i Caldes 2, Barça 4, i dos resultats de la 10a jornada de l'hoquei Lliga femenina, Fraga 2, Cerdanyola 0 i Benvibre 1, Vilassana 3.
Damià Aguilar, The Best.
Adéu, bona nit.
Fins a la mitjanit, les notícies pensades amb Manel Elias.
Si jo he tingut èxit a la vida és perquè he seguit els meus propis consells. Jo sempre dic que la saviesa és una virtut.
Va, per favor.
Està clar que si jo fos entrenador guanyaria molts més títols.
Silenciem els cunyats. Si vols informació àmplia i de qualitat, descarrega't el nou iQiosc, el teu quiosc digital de revistes i premsa en català.
Anem?
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
A l'Agenda del Pagès 2025, les vaques de llet. I, com sempre, els millors consells per cuidar el camp i l'hort. Les fires, els mercats... Agenda del Pagès. Compren per tu i per regalar. El quiosc per només 5,95 euros.
Ral d'Avinyó.
Realment una raça única. Realment compromesos. Realment sostenibles. Realment deliciós. Carns i embotits Ral d'Avinyó. Realment.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
The Factory Barcelona. La fàbrica digital de la indústria 4.0. Sensòrica, impressió 3D, robòtica, intel·ligència artificial, la internet de les coses, nanotecnologia. Impulsem i creem el districte 4.0. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
Ets un fanàtic de les pel·lícules de Disney? Aladdin, Frozen, El rei Lleó, Coco, La Sireneta i molts més. Viu en directe les bandes sonores més especials de la mà de la Franz Schubert Filharmonia a l'Auditori de Barcelona el 27 de desembre. Organitzat pel diari Ara i Tram.
A l'Agenda del Pagès 2025, les vaques de llet. I, com sempre, els millors consells per cuidar el camp i l'hort. Les fires, els mercats... Agenda del Pagès. Compra per tu i per regalar. El quiosc per només 5,95 euros.
Saps per què els experts recomanen comprar als mercats de Barcelona?
Perquè hi ha 43 mercats molt a prop teu, amb més de 1.800 establiments al teu servei.
Perquè són la millor oferta en producte fresc i de qualitat.
I perquè comprar als mercats de Barcelona és tota una experiència.
Mercats de Barcelona, frescos, bons, sants i sempre al teu costat.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa on passen coses inesperades.
Moment, pareu tot, com? A veure, no havia sentit mai una cançó als Beatles?
Sí, home, alguna!
On la música, com veieu, té un pes considerable.
Deia Alejandro Sánchez, Alejandro Sanz, perdó, tinc el corazón partido.
Un programa on s'hi fan preguntes del caràcter representatiu.
Què li passa al cervell quan rep un cop? Es mou de lloc?
No, està en el mateix lloc, però bueno, l'han saqueat o s'ha esqueixat. Pam, 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 pam.
Tot i que de vegades es passen de frenada.
Tu vols veure una cosa negra?
Ai, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Et plantejaries volar la paraula carquinyoli?
Ho faré, ho faré.
De dilluns a divendres, de 4 a 7.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
Tot i passant-hi, els camins de la vida no sé on menen. De Arpegis, de Joana Raspall.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passen 3 minuts d'un quart de 12 de la nit. Ara s'acosten unes dates on es posa de manifest que, siguem creients o no, la religió encara marca moltes coses. D'entrada, molta gent fa un pessebre, per exemple, siguin religiosos o no. Allà hi ha un nen Jesús, doncs a qui li va confiar el nen Jesús la seva resurrecció, per exemple? Doncs a Maria Magdalena, que era una dona. Però el cas és que l'Església no sembla que li doni un paper gaire important a dia d'avui a les dones. Com a mínim, algunes de les dades que hem buscat ens diuen que, per exemple, només ostenten el 20% de càrrecs de direcció en els organismes diocesans i interdiocesans catalans, que poden ser ocupats també per persones laiques. I el cas més extrem que hem trobat segurament és, per exemple, el de facultats de teologia. No hi ha cap dona en els llocs de decisió. Per revertir situacions com aquesta, existeixen col·lectius com Alcem la Veu, que reivindiquen la igualtat d'homes i dones dins de l'Església. Sembla que de feina en tenen molta, però avui tenim aquí tres representants d'aquest col·lectiu, l'Eva Segura, la Glòria López i la Maria Mercader, totes d'Alcem la Veu. Benvingudes.
Moltes gràcies.
Bona nit, gràcies. Gràcies per ser aquesta hora aquí en directe al Catalunya Nit. Eva, comencem pel teu cas. Tu ets creient. Totes són molt joves, he de dir. Les tres són molt joves. I no sé si es pot ser religiosa i feminista alhora.
Doncs es pot. Aquí tenim una bona mostra. És més, pensem que és el més coherent. Creiem que per la nostra forma d'entendre la fe cristiana, no? I per ser seguidores precisament de la figura de Jesús de Nazaret, si pensem en la seva època, en la que la figura de la dona era molt més denostada que avui en dia, no? Era una ciutadana de segona, i ell es va acostar a les dones, es va fer acompanyar per elles, es va escoltar, i com tu bé has dit, les primeres testimonis de la resurrecció, que és un dels pilars de la nostra fe, van ser les dones.
Per què et vas apuntar al SEM La Veu?
Doncs perquè, com a creient, com a catòlica, doncs, conforme he anat madurant la meva fe i he anat coneixent pues, millor l'Evangeli, una mica de formació teològica, doncs trobava incoherent aquesta desigualtat, no?, dintre de l'Església. Jo penso que tots som batejats i batejades, que tots tenim els nostres carismes, les nostres característiques, i que no em semblava correcte o no em sembla bé, doncs, que depenent de quins llocs de responsabilitat o en l'ordenació, les dones no hi tinguem accés, no? I no només això, sinó que la nostra veu, el nostre vot, doncs no es tingui en compte, o no es tingués en compte fins ara, que estan canviant una miqueta les coses.
Ara ens ho explicareu, això, que estan canviant. Maria Mercader, veig que tu més vens amb jersei de revolta pagesa, eh? Tu et revoltes allà per on passes.
Interseccional.
Molt bé. Escolta'm, la religió, la catòlica, és masclista o és l'Església que és masclista?
Bueno, passa com a la societat, no? Al final, el pensament, l'estructura és masclista, és patriarcal per un context històric de com l'hem construït. Això no vol dir que en la seva essència ho sigui. Al final, jo diria que l'espiritualitat, en termes generals, en qualsevol tradició o religió, no es pot definir com a masclista. Més aviat, jo diria, o això és una mica atrevit, però diria que el feminisme és especialment espiritual, precisament per la seva obertura, la seva capacitat, doncs, de transcendir, d'anar més enllà i de veure des d'uns ulls que no jutgen, no? I en aquest sentit això té molt a veure amb les tradicions espirituals.
O sigui que en els primers llibres, diguéssim, no està escrit enlloc això que la dona tingui tan poc pes dintre de l'Església.
De fet, si anem a les fonts, no?, com abans també ja comentàvem, o a l'Evangeli, més aviat veiem un paper primordial de la dona, on simplement Jesús es deixa acompanyar de tothom, no? I aquest tothom, doncs, hi afegim dones, hi afegim leprosos, infants, tot el que era, doncs, classificat com a de segona o menys tingut, no? I, per tant, en aquest sentit, també tot depèn de com es vulgui llegir, però vaja, hi ha molts anys d'història després on hi ha molts documents, hi ha molta doctrina, hi ha molta mà d'home també pel mig, que això, doncs, es va tergiversant una miqueta.
Glòria, tu també molt, molt jove. Què et va portar al SEM La Veu?
Doncs a mi em va dur al SEM La Veu perquè, bueno, des de sempre he tingut aquesta inquietud, no?, en la meva fe, perquè culturalment també en l'entorn en què he crescut, doncs he crescut en un espai de fe molt oberta, de pregàries a la muntanya, molta connexió amb la natura, amb una espiritualitat, doncs, en aquest sentit, que connecta molt amb la diversitat i amb moltes realitats, no? I sentia que moltes vegades la institució no em representava o no encaixava molt amb el que a mi em deia l'Evangeli o em transmetia la figura de Jesús o fins i tot la ruach, aquest esperit que a mi m'impulsa, doncs, a ser com soc. I llavors em va arribar que hi havia un grup de dones de diferents espais d'església de Barcelona que reunien per parlar sobre aquest tema i veure què podien fer al respecte. I vaig dir, jo aquí haig de ser-hi perquè em sento cridada.
I sentiu que us escolten les vostres reivindicacions? Això que la dona hagi de tenir més paper o el paper igual que els homes? Veieu millores? Us escolten?
Aviam, som conscients que la nostra lluita, la nostra demanda o les nostres desitjos requereixen de temps, és una carrera de fons. Sí que hi ha signes, no?, de canvi, també perquè no hi ha més remei, o sigui, perquè socialment aquest canvi també s'està produint a la nostra societat occidental i doncs, encara que sigui un mecanisme molt lent, l'Església, a remolc, també per força d'anar canviant. també ha coincidit que estem en un moment amb un papat del papa Francesc que jo penso que ha propiciat alguns canvis. Cada cop hi ha més dones en papers de responsabilitat a la cúria, en els dicasteris. Tot just fa una setmana, em sembla que va ser, va nomenar dues dones més en el secretariat del sínode, no? Bueno, mica en mica, no tan ràpidament com nosaltres voldríem, doncs es van veient aquests canvis. És cert que l'Església és molt gran, és molt diversa, hi ha moltes corrents, hi ha molts pensaments, moltes formes d'entendre la fe i la doctrina, i no és fàcil avançar quan hi ha tanta diversitat. Però sí, jo crec que signes de canvi i d'esperança n'hi ha, i a més pensem que és que no hi ha volta enrere. O sigui, que un cop les dones tenim clar, les dones creients tenim clar, que el cristianisme o serà feminista o no serà, doncs no podem tornar endarrere. Jo crec que és així.
Quines són les vostres reivindicacions principals? És a dir, on ara no hi pot haver dones i creieu que hi haurien de ser?
Doncs mira, el lloc més important és, sobretot, a la formació en els seminaris. Perquè, al final, o sigui, l'estructura de l'Església és una estructura jeràrquica i clerical, i les persones que, d'alguna manera, ara mateix estan liderant o acompanyant aquestes comunitats són el clero, no? Els capellans que surten del seminari. Si aquestes persones que es formen en aquest espai només són formades per homes, moltes vegades només cèlibes, la visió que tenen és molt esbiaixada, perquè són persones, doncs, que és una visió vàlida, però que li falta tot un altre rang de realitat, doncs que ells no poden viure. Per tant, introduir a les dones en aquesta formació, dones teòlogues, formades també, però des d'una interpretació bíblica, doncs, feminista, o des d'altres realitats i vivències de família, bueno, de moltes altres realitats, que puguin ser-hi presents en aquests espais on aquestes persones al final acabaran acompanyant aquestes comunitats de base.
Haurien de poder, per exemple, oficiar la missa, ser sacerdotes?
Seria totalment, totalment vàlid, i de fet ja passen altres corrents del cristianisme, és a dir, que no estem parlant de cap cosa especialment diferent en els nostres germans, doncs, d'altres tradicions, no? I jo crec que hi ha una reivindicació important també dintre qualsevol transformació feminista, que és aquesta de no voler ocupar el lloc de l'home per voler-lo ocupar i per tenir aquest poder, sinó justament per transformar aquesta mirada patriarcal i masclista que dèiem. I, per tant, la idea és també poder tenir, ocupar llocs de responsabilitat, però per canviar aquesta estructura. I, per tant, per anar cap a una altra manera, doncs, potser de com organitzem les parròquies, de com diem les misses, de com es fan les formacions. Per tant, ja la reivindicació va més enllà, perquè a vegades també es dilueix una mica a dir volen només càrrecs de poder, no? I no es tracta d'això.
Clar, no, canviar el funcionament també. Quan els hi plantegeu això, suposo que ho heu intentat fer, els homes que manen dintre de l'Església, en aquesta jerarquia, què us responen? Perquè sembla una petició ben lògica.
Doncs trobem de tot. O sigui, trobem respostes, o sigui, trobem acolliment d'aquesta demanda, trobem homes que evidentment entenen el que estem dient, i jo penso que tenim alguns aliats. També trobem indiferència, i jo crec que a vegades trobem com perplexitat, és a dir, com, ostres, sempre hem funcionat així, com ho fem ara per funcionar diferent, no? I jo crec que això passa tant als homes com a les dones de dins l'Església, no? Que no sabem a vegades com començar a fer aquests canvis. El papa Francesc ja ha dit moltes vegades, no?, que cal desclericalitzar i feminitzar aquesta Església. Però, clar, la gent del clero, doncs, té una forma de funcionar, però és que les laiques i els laics també. Llavors estem molt acostumats a que s'encarreguin de la responsabilitat de portar la batuta, doncs, els capellans ordenats, normalment, i ens també es costa molt a nosaltres ser conscients de que podem ser responsables, ens hem de formar, hem de tenir la capacitat, perdre la por i poder ser també proactius, no?, en proposar canvis i insistir moltes vegades en aquest canvi d'estructura que comentava la Maria, no?
I quan ho plantegeu, què diuen? Bueno, sí, però nosaltres no hi podem fer res, o això ja en parlarem, o sí, ho porto la vostra petició a algun lloc, és a dir, hi ha moviments?
És difícil concretar, perquè és veritat que sempre es fa això, no?, de dir, bueno, anem fent poc a poc, som canvis que doncs, duren temps i hem de tenir paciència, no? Llavors, el que hem de fer és seguir insistint i, sobretot, conscienciant molt a les dones bueno, perquè se n'adonin d'aquesta realitat, i no només a les dones d'Església, sinó, en general, fer visible que la nostra fe va molt més enllà d'aquesta doctrina o d'aquesta imatge que potser ha generat la institució al llarg de molts segles i que ha estat d'alguna manera institucionalitzada, doncs, arrel també de com ha anat evolucionant la societat. Llavors, fer visible que la fe cristiana catòlica no només és aquesta imatge, sinó que va molt més enllà, que transforma, que viu des de l'amor, des del cervell, des de l'empoderament d'aquestes dones que estan molt presents a l'Evangeli però que potser no se'ls ha donat protagonisme. Doncs fer tota aquesta consciència a nivell social ja és una tasca molt important, i que després, d'alguna manera, és el que diem, va caient pel seu propi pes, perquè potser accions concretes costa de que es duguin a terme perquè és molt divers, hi ha opinions molt diverses, i a veure qui ho porta a terme, no? Doncs nosaltres ho portem a terme i acabarà succeint.
Ara l'esmentava l'Eva, el papa Francesc sembla molt avançat o més obert comparat amb d'altres, i no sabem quin vindrà després, però sembla que hi ha com una forquilla d'oportunitat. No sé si no s'aconsegueix ara, si passes que s'estan donant poden fer-se enrere.
Sí, això és un enigma. Esperem que no, que tot el que s'ha plantat, les llavors que han anat sortint arrel d'aquest sínode, d'aquest preguntar a l'Església i al poble, al final, com viu aquesta fe i com vol aquesta transformació de l'Església, doncs segueixi un procés d'evolució i a més a nivell universal, no? Que s'han vist respostes en conclusions al sínode a nivell dels diferents continents que són molt iguals, no? I això ens dona esperança de dir, no és que a Europa pensem així, a Àsia vagin no sé com, sinó que han sortit temes molt, molt importants i que el Sembla Veu ja fa anys que reivindiquen, i que això és a nivell mundial i que, com deia, ara ja no és imparable, no? Gairebé ara. També és veritat que qui està al davant, doncs, pot decidir quin bombo li dones o no, això.
Vull dir, tu has estat fa poc al Vaticà, m'han dit, eh?
Jo al Vaticà?
O tu?
Jo vaig estar-hi l'octubre passat, perquè el sínode s'ha anat desenvolupant en els últims dos anys. Es va fer la primera assemblea l'octubre passat i vam anar dones, doncs, de representants de tot el món, del Catholic Women's Council, que és el Consell de Dones Catòliques, que és com el paraigües que engloba, doncs, els diferents col·lectius d'acció feminisme dins de l'Església Catòlica.
I com us van rebre allà?
Bueno, no gaire bé, la veritat.
No,
perquè sí que vam poder realitzar lliurement moltes activitats al voltant del Vaticà, però la que vam intentar apropar-nos i res, vestides amb samarretes liles, vull dir, res que pugui ofendre ningú. Ja venia la policia, ens aturaven, no ens deixaven passar, i era com, bueno, com una por, ens tenen por, no? Perquè al final perdre el poder o perdre uns privilegis, sempre hi ha una por. I quan venen a fer trontollar això, i més des dels arguments de l'Evangeli, d'un Jesús que és el primer feminista, o sigui, jo soc feminista perquè soc creient, no? I perquè a mi l'Evangeli, doncs, em porta a creure en l'empoderament de les dones i en el lideratge que succeïa a les primeres comunitats. I llavors això, a vegades, el que és, diguem-ne, la cúria, doncs genera una por, un recel de poder perdre aquesta estructura de tants anys. Uh-huh. Llavors,
és una estructura de poder, però si pensem en coses que estan passant o que s'observen a simple vista, com que, per exemple, sembla que cada vegada hi ha menys gent que vagi, per exemple, a les esglésies, o que es declari obertament creient, o que tingui molta, molta fe, com a mínim aquí, sentim-vos avui, segurament que hi ha molts oients que estan quedant sorpresos per la manera com us expresseu, perquè associem l'Església a un altre tipus de llenguatge. No sé si precisament aquesta obertura que esteu demanant, aquesta transformació, seria el que podria fer créixer l'Església, no? Obrir-la molt més.
De fet, una mica la nostra esperança és aquesta, i és el que creiem, A nosaltres ens entristeix molt, no?, veure que, doncs, no només dones, sinó moltíssima gent creient, per aquest dogma tan estricte, per aquest encorsetament, no?, aquesta manca de llibertat, a vegades inclús d'expressió, no?, perquè qualsevol cosa discordant o dissonant amb el que ha sigut dogma o ha sigut doctrina o s'ha acceptat com a vàlid, no?, ha fet que moltíssima gent que potser eren creients de base o d'origen, estiguin actualment als marges d'aquesta església, i estem convençudes que aquest missatge feminista, aquesta relectura feminista que va més enllà del paper de la dona, va fins i tot al fet de rellegir la imatge de Déu, repensar la litúrgia, el llenguatge, doncs pensem que possiblement podria reconciliar moltíssima gent que ha deixat de ser creient i atreure molta més gent. No perquè vulguem atreure ningú, sinó perquè per nosaltres és una forma de vida que ens omple moltíssim, no? Que ens allibera molt, que ens fa tenir una vida plena i que pensem que val molt la pena. i ens agradaria doncs, que aquest missatge i aquest evangeli pugui arribar a tothom d'una forma molt més oberta, molt més lliure. Sí, sí.
Quan veieu que costa tant canviar... Ja diem que és tota la societat que és masclista, però potser l'estructura eclesial ho és una mica més, o aquesta és la sensació que tenim. Us heu arribat a plantejar de tirar la tovallola, de dir jo no m'implico tant, ho deixo córrer, jo...
Okay. Crec que hi ha moments de crisi que... No crec que tothom passi, però potser personalment sí, de... Bueno, quan has crescut en un entorn doncs, cristià, i per sort doncs, familiarment amb un cristianisme obert, però sí que quan el discurs et xoca entre el que t'expliquen a casa i el que et ve de la parròquia o de l'església o del que sents, o del que a vegades hem après una mica també de prejudici, perquè tothom s'atreveix a això, a parlar per de la religió... Hi ha molt de renda suelta, llavors, bueno, et planteges això, val la pena o no, vull dir, i llavors, però bueno, són aquests dubtes, i al final la fe jo crec que està feta de dubtes i com tota la vida, no?, i d'anar descobrint una mica a tu què et toca, uh-huh. I a partir d'aquí jo crec que és on vas veient que bueno, si vas indagant i vas fent tu experiència, tot encaixa d'una manera molt més natural, molt més orgànica, i quan tens l'oportunitat d'estudiar o de formar-te una mica amb el que és la teologia, doncs te n'adones que, ostres, que a vegades sí que has viscut una mica fins i tot enganyat, segons com, no? I que quina sort poder, això com deia, fer una lectura, doncs, això, feminista dels textos, perquè encaixa molt més i sobretot també amb segons doncs, quina sigui la teva identitat sexual o... vull dir, hi ha molta gent que ha deixat l'església precisament per això, no? I, mm-hmm. I justament quan veus que tot encaixa dius, ostres, és com un respirar tranquil.
Clar. A vosaltres ha passat el mateix?
Jo anava a comentar que per a mi aquí el que és fonamental és la comunitat. És a dir, si jo no hagués estat acompanyada doncs, quan era petita amb la meva família, quan vaig adolescent va ser molt important per mi l'escola i la parròquia en la que estava. Jo soc de Castelló de la Plana, vaig formar amb les Bedrunes d'allà i amb la parròquia, i a mi això va ser el meu despertar madur de la fe, no? I vaig tenir aquesta comunitat que m'acompanyava. Vaig arribar a Barcelona, vaig conèixer el moviment d'universitaris i estudiants cristians, després el moviment de professionals catòlics, i posteriorment al Sembla Veu, doncs quan veus que tens aquesta comunitat de creients on tens molts referents, no?, que són model a seguir i gent que no ha defallit mai, que està ahí i que continua confiant, doncs això és fonamental. O sigui, a mi és el que m'ha permès no defallir mai. O sigui, jo tinc claríssim que aquesta manera de viure la fe que ens omple d'alegria, o sigui, perquè és que és així, o sigui, el que experimenta és una gran alegria d'això de redescobrir aquest missatge d'estimació universal, no?, i confiar en això és el que et fa viure plenament. Llavors, si no es viu en comunitat és molt difícil mantenir-ho. Per això crec que la comunitat és la que ens fa tirar endavant, i al Sembla Veu som una gran comunitat de dones que ens transmetem aquesta energia contínuament.
Sí, aquesta visió vostra feminista implica també altres canvis, per exemple, qüestionar el celibat o els col·lectius tipus LGTBIQ+, que siguin incorporats també a l'Església amb una obertura molt més profunda. Què implica la vostra visió?
Exacte, o sigui, realment la teologia feminista no és només el paper de la dona. La teologia feminista és una interpretació, una hermenèutica dels textos que dona una visió molt més àmplia i diversa d'acceptació de la diversitat, de que Jesús estava amb totes les persones que eren excloses. Per tant, el col·lectiu queer justament és un col·lectiu que hauria d'estar totalment acceptat, estimat i com un més a l'Església, i hauríem de ser pioners, no?, perquè justament aquest amor de Jesús ens obre a totes les realitats, no? I qualsevol lluita de respecte, d'estima, d'acollida, l'Església hauria de ser pionera, i realment hi ha molts espais d'Església que ho són, però la institució moltes vegades no mostra això, no? I el que reivindiquem és que l'Església no només és institució, sinó som totes les persones creients, i per tant aquesta lluita està present en cadascú de nosaltres, que socialment també vivim en aquest context social i lluitem per tots aquests aspectes.
Molt bé, doncs Eva Segura, Glòria López i Maria Mercader, a la ràdio tenim micròfons, no cal alçar la veu, però ha sonat molt clara i crec que el vostre discurs haurà impactat en molts dels nostres oients. Moltíssimes gràcies per haver vingut avui al Catalunya Nit.
A vosaltres.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.
De quin programa de ràdio són els presentadors a què fan referència Juliana Canet i Roger Carandell quan parlen del tot i la tota?
El tot i la tota?
No. Una oienta més del tot i la tota.
Tot costa.
Amunt, sí senyor.
Llucià, Juliana, Roger, No importa qui som el tot i la tota, perquè el tot costa, el tot i la tota que més compta és...
Tota la informació.
Tot l'esport.
Tota l'anàlisi.
I tot un equip dedicat a l'actualitat esportiva.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Tots els tots i totes les totes.
Tot a la nostra manera.
El tot i la tota, quina risa, eh?
També disponible a la plataforma 3Cat.
Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat...
27.380 27380 Sèrie 9.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Interpretant el sentiment i els anells del poble...
Ja sóc aquí!
Vols descobrir 30 moments determinants de la història de Catalunya i saber què va passar l'endemà?
La història està plena de dies que són l'endemà.
Aquí, preparat pel viatge?
Anna Priscila Magrinyà i Jordi Creus reconstrueixen els esdeveniments que expliquen el nostre present. L'endemà, el podcast de divulgació històrica a l'API web de Catalunya Ràdio. I també disponible a la plataforma 3Cat. La nit dels ignorants 3.0.
A la nit dels ignorants, fum, fum, fum.
La gran família dels ignorants us desitja bones festes i santes nits.
Els ignorants han sentit.
En nom de tot l'equip dels ignorants, moltes gràcies i els millors desitjos.
Bon Nadal per tothom.
Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
Som 3Cat.
Ens anem acostant a una època de l'any que està marcada per moltes coses, la nadalenca, però un dels exercicis que la marca, i si no, fixeu-vos-hi bé, aneu-hi pensant mentre ho dic, és amagar, amagar coses. La més clara, per exemple, i que ens pugui entendre tothom, amaguem el caganer al pessebre, però amaguem moltes altres coses. Tothom ja sap això de què va. I nosaltres avui, aprofitant que ens visita l'Anna Ramon, la nostra biòloga de capçalera, ens preguntarem sobre els amagatalls de la natura. Anna, bona nit.
Bona nit, Manel.
A veure, saber amagar bé les coses, jo crec que és important en general a les nostres vides, especialment depèn de què et dediquis, però bé, a la natura també o què?
Doncs sí. I mira, no fa gaire parlàvem d'enganys aquí a l'estudi, sí, Manel, però sí, no vam parlar concretament d'amagatalls. Estic contenta que em preguntis això, perquè així doncs podem dedicar una secció a parlar d'un fet que en el món animal i vegetal, de fet, és clau i és molt important. Pensem, per exemple, en una de les coses que més amaguen els animals, que són les llavors, que a més, doncs això, interactuen, clar, animals i vegetals, sí, en sí, aquest sí, sí, fet concret. Segur que no és la primera vegada que sents això de que algun animal amaga una llavor. No sí, sé si has vist Ice Age.
No l'he vist, no l'he vist, ah, però...
Els però que ens estiguin escoltant, segur que els hi sona un esquirol que sempre està allò obsessionat en poder amagar un aglà. Doncs bé, aquí a Catalunya no tenim aquests esquirols, potser concrets de la pel·lícula, perquè a més aquesta pel·lícula és de l'època del gel, però sí que tenim guineus, ratolins i gaig, un tipus d'ocell, que fan aquesta feina, però també amb les aglans, diguéssim, més nostrades.
I per què ho fan, això d'amagar les glans?
Doncs mira, per exemple, centrem-nos en el gaig. És un ocell de bosc, de la família dels corbs. Té unes plomes marrons i blanques i una ploma blava a l'ala, que el fa, quan el veus, dius, ostres, he vist un gaig. Ara que us ho he dit, segur que us ho fixareu. Doncs tant aquest ocell com el ratolí de bosc són els principals dispersors de les glans de les alzines. I el que fan és amagar cada any aquest fruit per fer una mica de rebost i així, després, a l'hivern, doncs, tenen aquest fruit guardat per alimentar-se. clar, hem de pensar en una gla, és massa pesant perquè arribi gaire lluny, no? Mm-hmm. Per tant, cauria just a sota l'arbre, sí. I amb l'ombra seria difícil que germinés. Així que és molt necessari que hi hagi aquests animals que les agafin i les dispersin. El ratolí de bosc, per exemple, ho fa a curta distància i les acumula a dins del seu cau i allà es veu que és una mica més difícil de germinar. Per tant, aquí l'experta i el que fa un paper important és el gaig, aquest ocell del que parlàvem. El gaig amaga les llavors, les enterra, no molt profundament, i més tard, al llarg de l'hivern, torna amb els seus amagatalls a recuperar aquestes llavors. Però què passa? Que els gaigs són despistats.
Vaja, com jo.
Sí, doncs el que passa amb els aglans oblidats és que aquests germinen i al final acaben fent alzinars de llavor, que es diuen. Fins i tot reben aquest nom. Tenim els alzinars de rebrot, que són els que neixen de les altres alzines, i els de llavor, que són aquests que fan gràcies als gaigs.
Ostres, m'encanta això que, malgrat ser despistats, ens estan fent un favor en realitat. Tant de bo també quan jo em despisto d'alguna cosa acabés afavorint així la resta de la humanitat. No sempre és així. Però vaja, amaguen menjar, en teoria és per ells, per sobreviure, tot i que el que fan sobreviure de passada i de retruc són també els boscos. Què més amaguen les aus, si és que amaguen més coses?
Doncs sí, els ocells també són mestres amagant ous, que alguna vegada n'hem parlat. Recordes que parlàvem de la puput, que era l'ocupa dels nius aliens, sí, que posava els ous en els, sí, nius que no eren seus. En aquest cas era una altra forma d'amagar, no?
Sí,
però
sí, en, sí,
tenim un altre ocell que es diu l'enganyapastors, que amaga els seus ous, ja el nom ja podem intuir.
Amb el
intuir.
Nom ja m'has guanyat.
Sí, doncs l'enganyapastors pon uns ous mimètics al color i a les textures de la terra i els fa invisibles. Per què? Doncs perquè és un ocell mestre del camuflatge, però amb unes potes i unes urpes, diguéssim, massa petites per acomodar-se dalt d'una branca. Uh-huh. Per tant, és un ocell que fa el niu a terra. Clar, una cosa és amagar els ous a dalt d'un niu, dalt d'una branca, i l'altra cosa és buscar-se,
clar,
la vida a terra.
Molt més fràgil, això.
Molt més fràgil. Per tant, té aquesta estratègia d'amagar els ous gràcies a aquest camuflatge.
Ostres, que bé. Per tant, tenim aus que amaguen menjar, aus que amaguen els seus propis fills, però no sé si tenim algun animal que amagui regals.
Clar, que estem al Nadal, no? I ja seria,
sí,
molt nadalenc que acabem,
exacte,
això.
Exacte, sí.
Doncs mira, jo he estat preguntant i porto un cas que no sé si et deixarà tranquil. Perquè comença amb els regals, però
sí,
no acaba... No acaba de la mateixa manera.
A
diguéssim
veure.
Que és un regal interessat. Escoltem en Miquel Arnedo, director de l'Institut de Biodiversitat de la Universitat de Barcelona, que ens explica el que fan unes aranyes molt especials.
A les aranyes és freqüent que les femelles, si no volen aparellar-se, acabin alimentant-se dels propis mascles. En algunes famílies, com Traquelidae i Pisauridae, els mascles han pescat una manera d'evitar ser consumits, i es fan regals nupcials, que són, bàsicament, preses que ells mateixos capturen, embolcallen amb seda i l'ofereixen a la femella, i mentre aquesta està detinguda alimentant-se, aprofiten per aparellar-se. Han aparegut en algunes espècies mascles tramposos, que el que fan és fer un embolcall sense cap mena de pes a l'interior. En molts casos, però, la femella es dona compte d'aquest truc i eviten el mascle, que freqüentment acaba convertint-se ell mateix en el sopar que es va voler estalviar.
Vaja, sí, és un regal una mica sàdic, eh?
Sí, un regal enverinat.
Sí, és o t'agrada el meu regal o moro.
Exacte.
Perquè se'n menges, en fi, no, però interessant, sí, sí. Déu-n'hi-do, les aranyes, com hi van, tu. En fi, moltíssimes gràcies. Espero que trobis moltes coses amagades, que les acabis trobant i que t'agradin.
Vinga, Manel.
Ens veiem la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
De dimarts 17 de desembre de 2024 només n'hi haurà hagut un i se'ns està acabant, però li queden encara 13 minuts i els aprofitarem bé. Avui la persona que ens ha estat aquí escoltant molt atentament és l'Elisenda Pons, fotògrafa, hauria de dir fotoperiodista i fotodocumentalista, ho podria dir així?
Sí, es pot dir d'aquesta manera.
Habitualment treballa pel periòdico, però té també d'altres projectes personals. De moment, però, la primera pregunta. Has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit?
Doncs sí, la veritat és que aquestes tres noies que han vingut ara al final m'han sobtat de la manera que parlaven, el discurs, o sigui, feminista tan clar, que podries canviar la paraula cristianisme per qualsevol altra, no sé, per fotògrafes, per exemple, i em sentia superidentificada amb moltes coses, clar, a part de la religió, no?
Sí, sí, és el que deien elles, el masclisme està tot arreu, també l'Església, però clar, com que el tenim per un lloc tan conservador, no tenim incorporat aquest tipus de discursos que hem sentit avui,
exacte,
associats a l'Església.
I m'ha sobtat molt, realment.
Déu-n'hi-do. Has fet fotografies avui pel periòdico o què?
Doncs sí, avui he fet tres temes.
Tres temes, què t'ha tocat?
M'han tocat dues entrevistes amb un professor d'economia i després una roda de premsa de el Patrici Tixis, el president del Gremi d'Editors de Catalunya.
Ostres, deu ser difícil, no, arribar allà i, vull dir, deu tenir també la seva estratègia, allò, perquè ells, suposo que tothom està mentalitzat perquè hauré de respondre les preguntes del periodista o explicar el que sigui, però pel moment fotografia no sé si estan tan preparats.
Sí, avui, per exemple, he fet una pediatra i m'ha dit, ostres, avui no m'he pentinat, no...
Ah, sí,
venia pensant en l'entrevista, però no he pensat en la fotografia.
Clar, i a més, posar-nos davant la càmera en general ens costa molt, no? Mira cap aquí, mira cap allà, què els hi demanes tu, la gent?
Sí, bueno, al final és una mica ser psicòleg i entendre una mica, doncs, la persona que tens al davant, què vol explicar, i, bueno, es crea aquest vincle o connexió, i allà fas el que... Sí, una mica de tot.
O sigui que té el seu art, això.
Sí.
Tu, de vegades, ara ho deia, fas projectes allò més a fons, més personals.
Sí.
Ja en vas fer un que es deia For Sale. Explica'ns-el.
Sí. Doncs fa 10 anys, quan hi havia el 2008, tota la crisi econòmica, sobretot immobiliària i així, també em va agafar en un moment de crisi personal, perquè el diari, bueno, també estava així com... Vam fer un ERTE. I en aquell moment jo vaig començar a veure For Sale per tot arreu, llocs que es venien, runes, i me'n vaig anar de viatge i veia això per tot arreu i vaig començar-ho a fotografiar a Estats Units i després vaig seguir a Grècia, Irlanda, Espanya i Portugal. I d'això em vaig fer un llibre.
Un llibre molt interessant i una exposició també després.
Sí, després vaig fer l'exposició i bueno, això era en format panoràmic i tot així una mica d'espais desolats. I d'aquí va sortir la llavor d'un altre tema, que és el que ara...
És el que estem fent ara.
Sí.
Together.
Together, exacte.
Què serà Together, o què vols que sigui?
Doncs Together vull que sigui un llibre que parla de les comunitats. He visitat 10 comunitats per, bueno, a Grècia, a la Índia, a Espanya i a Catalunya... I són gent que viu en comunitats. Llavors, després de veure tot el que va passar amb la primera crisi, amb la crisi immobiliària del 2008, que allò eren fotos sense gent, vaig pensar, ostres, hi ha gent que està creant altres mons, que està amb altres, que té altres valors i que està projectant, o sigui, que té utopies i estan creant altres maneres de viure, amb comunitats més sostenibles, més acord amb l'entorn, bueno, més acord amb uns altres tipus de valors.
Mm-hmm. O sigui, és un bon contrapunt al For Sale, allò, cases que es buiden i que es venen i que d'allà marxen una vida, i ara aquest Together de gent que s'associa en comunitat per intentar trobar un model que els agradi més. Quin t'ha sorprès o quin t'ha cridat l'atenció d'aquests que has visitat?
Doncs la veritat és que a la Índia hi ha una ciutat on viuen 3.300 persones i... Bueno, porten 56 anys, o sigui, és la més antiga, la més llunyana de les que he fet, però m'ha sorprès perquè, bueno, primer perquè porten molts anys creant això i després també per la manera de viure, tenen la seva pròpia moneda, tenen una cuina gegant que cuinen cada dia per 1.000 persones, és una cuina solar, no sé si heu vist les cuines aquestes que són de miralls, que són com còncaves i poses alguna cosa al mig, doncs ells n'han construït una gegant i d'allà, o sigui, treuen l'energia gratuïta per cuinar cada dia.
Uau, sona molt interessant. Les fotografies ja les has fet?
Sí, les fotografies les he fet, ja tinc la maqueta del llibre i ara estic fent una campanya de micromecenatge a Verkami amb el projecte que es diu Together per, bueno, per poder-lo imprimir, perquè els llibres de fotografia són molt cars de produir, he estat buscant editorials i no he acabat de trobar qui m'ho fes. Llavors, al final, com que ja tenia l'experiència, he dit, doncs vinga... i m'he llançat.
El primer, el For Sale, també va sortir així?
També va ser d'Humbert Camí, sí, sí.
I com pot col·laborar-hi la gent?
Doncs entrant a la pàgina verkami.com i buscant el projecte Together. Hi ha un link que és vkm.is/together, però si busquen Verkami Together els hi sortirà el projecte.
Molt bé, llibre de l'Hisenda Pons, eh?
Exacte, llibre de fotografies de 10 comunitats diferents.
I dius que també n'hi ha una de catalana?
Sí, hi ha Cal Cases, que és una comunitat que va sortir el 2007 de Gràcia. Eren gent que estava en un ateneu i van pensar, ostres, hem de buscar una manera diferent de viure. I se'n van anar, bueno, al costat de Manresa, Santa Maria d'Oló, i ja fa anys que han creat, bueno, des del 2007, una comunitat.
T'ha fet plantejar coses a tu mateixa, aquest projecte teu? És a dir, et planteges tu, t'agradaria viure en un lloc així?
A mi, jo tinc com una utopia, també, eh? O sigui, jo vaig començar molt amb un món ideal. Al principi em vaig trobar que no era una cosa tan amable, perquè, clar, o sigui, imagina't, tu tens una parella, doncs imagina't compartir la vida, l'espai, amb 16, amb 20, amb 3.000 persones, no? Has de realment voler-ho i has de posar molta energia. Però sí que un co-living o alguna cosa així d'artistes m'agradaria.
Això...
Com a idea utòpica, eh?
Sí, home, sona bé per a determinats caràcters. Hi ha gent per tot, perquè aquesta gent, aquestes comunitats que tu has visitat, la idea de propietat privada o jo i els meus fills o jo i la meva parella vivim aquí aïllats, això no existeix ben bé així?
Bé, la majoria comparteixen uns espais, per exemple, a Cal Cases tenen una masia on comparteixen, doncs, els dinars, els sopars, però cadascú té, doncs, com un petit habitatge de 40 metres on està amb la seva família. Llavors, el que passa que, clar, es creen dinàmiques de criança dels nens, sobretot, que és més conjunta, després comparteixen cotxes, doncs hi ha un cotxe que surt al matí i porta els nens a l'escola, no són 6 cotxes o 10 cotxes...
Clar.
I han, bueno, comparteixen moltes coses, però també tenen un hort.
Sí, sí, és interessant. Tot sí. Això suposo que ho has d'acompanyar una mica de text també, en algun punt. Per...
Sí, però la majoria és fotografia.
Sí, sí,
sí, són com unes pinzellades per... de cada comunitat, perquè és que realment m'he trobat amb que cada comunitat és un món.
La gent que vulgui col·laborar-hi, o si hi ha algun editor que ens està escoltant i et vol treure del cap la idea d'Albert Camí, però la gent que vulgui col·laborar-hi, fins quin dia pot fer-ho o no hi ha termini, com va això?
Doncs sí, és fins al 12 de gener. En principi ho teníem fins a finals d'any, però ho hem eixamplat una mica perquè, bueno, amb el Nadal, amb el Dan, amb diverses coses,
clar,
estan fent que sigui una mica més lent del que jo em pensava.
Clar.
Jo recordava... També tenim memòria selectiva i ens en recordem del que volem, però
clar,
ho recordava com un procés una mica més fàcil.
Clar. Sí, però... sí, és el que deia. Suposo que editar un llibre de fotografia no és fàcil.
No, no és fàcil, però és molt agraït. No sé, el For Sale va quedar molt bé, va ser sí, un llibre que, bueno, que vaig poder col·locar molts llocs i, bueno, molta gent, va ser bastant un èxit. Llavors espero que aquest també, encara que sigui un tema més minoritari, bueno, és un tema interessant també.
I tant que sí, més com estem veient, això de l'habitatge i com estem organitzats és el gran tema d'aquest 2024 o un dels grans temes. Elisenda Pons, moltíssimes gràcies per haver passat pel Catalunya Nit. Et pots quedar, això sí, a escoltar l'última cançó que escoltarem avui, aquest dimarts, a veure si t'agrada.
Perfecte, moltes gràcies.
Som-hi. Perquè aquesta setmana ens acompanya a la sortida del Catalunya Nit, The Cure, amb aquest tema que és Alone, un tema sobre la solitud, les pèrdues, però d'això es tracta una mica la ràdio, també, de fer companyia, passis per la situació que passis, i demà hi tornarem a ser a les 10 i fins a la mitjanit. I quan arribem a aquest punt, al fil de la mitjanit, cedirem l'última paraula a algú que hagi tingut un gran dia, perquè nosaltres creiem que les alegries també s'encomanen. Fins demà a les 10.
Bona nit, soy Paula Palacios, directora de la película documental Mi hermano Ali, que acaba de ganar el premio a mejor largometraje en el Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona. Mi hermano Ali cuenta la historia de un joven somalí, Ali, que huye de la guerra y llega a Ucrania. Yo le conozco ahí, en Ucrania, en la frontera con Eslovaquia, la Unión Europea, hace 12 años. Y durante estos 12 años he estado siguiéndole por medio mundo. Él me llama hermana, yo le llamo hermano. La película habla de nuestra amistad, una amistad que ha tenido lugar gracias a la empatía. Y a un día de que se celebre el Día Mundial de las Migraciones, mañana 18 de diciembre, creo que es muy importante la empatía para ponernos en el lugar del otro, de las otras personas, y ver el mundo de forma un poco diferente. Muchas gracias y buena noche.